li sona aquesta música a algú que li agradin les sèries? En Mateo Sanz, potser, que l'hem tingut fa unes hores i que és gran aficionat a les sèries. Segur que es reconeix aquesta estridència, aquesta lleugera melodia, però sobretot aquesta tensió, aquesta angoixa que crea aquesta banda sonora. Estem parlant de Chernobyl, una de les sèries que, en fi, que durant els darrers 6-8 mesos ha copsat doncs, la mirada de molts telespectadors i els anàlisis de molts experts en sèries i també les, en fi, les valoracions d'experts en l'àmbit nuclear, perquè és una sèrie que de forma ultrarealista, en principi això és el que ens han venut, explica el desastre nuclear de Chernobyl, que en fi va marcar tota una generació i va desencadenar en part la desintegració i el col·lapse de la Unió Soviètica. En fi, no anirem tan lluny, el que volem parlar és de l'energia nuclear i de les centrals nuclears, i ho farem amb una persona que coneix, que sap del que parla, coneixement de causa, amb en Joan Prades. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Joan Prades és enginyer industrial, ara està jubilat, però és enginyer industrial i durant 7 anys va ser el director adjunt de la central nuclear de Vandellós 2, en aquest cas, una de les centrals nuclears més conegudes de l'Estat, per mort de que la germana Bessona, la central nuclear Vandellós 1, va patir aquell accident. Corregeix-me si va ser l'any 89, l'any...
Va ser l'any 89.
Va ser l'any 89 que, en fi, que va fer saltar una mica les alarmes i en fi, Vandellós és conegut. En el sud de Catalunya, doncs, en aquest cas, hi ha Vandellós, hi ha Ascó, hi ha una sèrie de centrals, i com a la resta de l'Estat, que també n'hi ha. Parlem una miqueta de tot això. Gràcies per estar aquí amb nosaltres i estar aquí de visita, de vacances. I la primera que et pregunta és ja directa al gra, una cosa o un dilema que jo em qüestiono i que molta gent es deu qüestionar. Diu, l'energia nuclear és neta, no? Això diuen, sí. Obviant la qüestió dels residus, que de vegades doncs, és debatible, però quan hi ha un accident és letal. En la balança, risc... Bueno, quan hi ha un accident greu, no? Com hem vist, per exemple, doncs, a Txernòbil, o hem vist fa 8 anys a Fukushima, no? En la balança, risc-benefici, nuclears, sí o no?
Home, depèn. En l'època... Bueno, depèn.
En aquesta època?
En aquesta època jo no faria més nuclears. Però hi ha que explicar una mica el perquè. Abans de tot volia dir que jo no era el director adjunt, sinó que era el director adjunt de la secció de programació i control de costos
de
Vandellós 2. Va. No em vull posar responsabilitats això. Que no tenia, bueno, que no he tingut mai.
En qualsevol cas m'anaves una mica ja.
Sí. Vull dir, a veure, de fet, la meva experiència és de construcció. Jo he participat en la construcció de l'ESCO, Ascó 1 i 2, i la construcció de Vandellós 2. Després de l'explotació jo no hi he treballat, però així i tot tinc una sèrie de conceptes, i depèn, vull dir-te. De fet, avui dia el que passés un accident com el que va passar a Txernòbil, que després, anteriorment, en l'any... Bueno, ara no recordo exactament, però devia ser l'any 79, va passar a Harrisburg,
sí,
que
Estats Units,
els va fondre el nucli del d'això, l'efecte no va ser tan contundent com el de Txernòbil, perquè, entre altres coses, Txernòbil tenia... És a dir, hi havia un problema econòmic de Rússia i, a més, una idea de prepotència de Rússia que no, el partit no acceptava cap tipus, que no podia equivocar-se en res. Llavors, com era més econòmic el tipus de central, que ara me'n recordo el nom, de fet, hi ha tres tipus de central. Una és la PRB, és a dir, aigua a pressió central de reactor, d'aigua pressuritzada, que és la més segura, que és la que, per si els interessen, per si estiguin més o menys aquesta zona, són les que estem en aquests moments en funcionament, són dos, bueno, són tres, Vandellós 2, Ascó 1 i Ascó 2.
Aquí sí, perquè la gent des de casa, Vandellós i Ascó 1 i Ascó 2 són centrals nuclears que estan a 250 quilòmetres d'aquí, màxim. O sigui que si hi hagués un dia un accident i bufés, en aquest cas de Ponent, aquí ho afinaríem, ho notaríem.
La tercera, i acabo amb aquest resum, és una Boeing, que és un sistema menys sofisticat i menys segur, que està a Cofrentes, al País Valencià.
Llavors, són
les que tenim més properes. Ara, si passa un accident, em sembla que estigues a prop o lluny, l'efecte serà, no serà bo en cap dels casos. Llavors, tornant al que em demanaves...
A la pregunta, sí.
Sí, que si...
El risc-benefici.
És a dir, a veure, en el moment en què es va construir la central nuclear de Vandellòs 2 va acabar el 87. Llavors, aquestes centrals tenen una durada de disseny, estan dissenyades perquè funcionen durant 40 anys.
40 anys, val.
Llavors, acabaria la seva funcionament teòricament en el...
La vida útil, no?
La vida útil acabaria el 2027. Ara bé, què passa? Una central nuclear en funcionament és una màquina de fer diners. Vull dir, aquest és un part dels problemes...
Una màquina de fer diners per qui?
Pel propietari, pel qui l'explota. Evidentment. Llavors, la tendència és allargar aquest procés de d'això. És a dir, crec que inclús ara... No
com les concessions de les autopistes, no?
Sí, s'està allargant, s'està tan allargat a través de la Junta d'Energia Nuclear que siguin en funcionament fins a l'any 2035.
I escolta, i si la vida útil a priori és de 40 anys, allargar-la 7 anys implica algun risc?
Home,
entrem en territori desconegut?
Tot implica un cert risc. És a dir, de fet, des de l'accident de Txernòbil,
sí,
ha millorat bastant els sistemes de seguretat d'això, amb el qual ha encarit també la construcció de les nuclears i ha deixat de ser tan rendible. Quan tu estàs construint un nuclear, el que és important és escurçar el màxim possible els temps. Cada dia que perds de posar-la en funcionament és un dineral. Llavors, a partir d'aquest moment, quan s'acaba la construcció de la nuclear, el que predomina és la gestió econòmica dels propietaris. I aquí és part del problema. Per exemple, la Vandellòs 1 va morir, no va produir cap, no hi va haver cap risc, però va morir per falta de manteniment, perquè els gestors de Vandellòs 2 es dedicaven més a pujar-se el sou cada any que no a tenir el manteniment.
N'hi ha un control de l'Estat?
El control és el qui... Sí, és clar que hi ha un control de l'Estat, però...
Ara, fiscalització, un tema tan...
Tots sabem com funcionen els controls de l'Estat, no?
A què va passar a Vandellòs 1, aquell dia que tots ens vam espantar una mica?
Va passar simplement que hi havia una canonada que tenia un manteniment desastrós i va perdre. I a partir d'aquí va morir la central, que hagués pogut continuar funcionant possiblement més anys. Però ja et dic, és que el manteniment era deplorable.
I aquesta canonada doncs, que es va fondre, que sí, va perdre sí, sí, una mica, això va implicar en algun moment algun risc per la gent?
Jo, tampoc ho sé de segur. I això que hi vam anar nosaltres, hi havia acabat la central 87, la de Vandellòs 1, i llavors ens van cridar per veure què passava allà. I realment no, jo crec que no hi va haver cap risc en aquest cas.
Val. Jo, es dona una paradoxa amb el tema dels centrals nuclears, perquè... Hi ha hagut molta oposició, recordem tots els adhesius nuclears no gràcies, fins i tot el País Basc, ETA, en el seu moment va arribar...
A Lemóniz,
quan s'havia de construir una central nuclear, quan estava... Van arribar a matar un enginyer, sembla.
I tant.
O sigui que hi ha hagut oposició radical, però al mateix temps, si tu vas a Ascó, per exemple... La gent que viu a Ascó està encantada, clar, amb la central nuclear, perquè, o sigui... De totes aquelles comarques, no? La Ribera d'Ebre, les Terres d'Ebre, el Priorat, són els que tenen millors serveis de tota la comarca.
Hi
ha duros, sí, en aquell poble, tenen una piscina esplèndida, camps de futbol, tenen... O sigui, l'Ajuntament allà té duros i el reverteix, la central reverteix a la zona.
El problema és que quan s'acabi aquestes centrals, què passarà en aquesta zona? El problema és que estan acostumats a tenir un nivell d'empleu
de qualitat de vida, sí.
De guanyar-se la vida, i llavors que això és per això, una per mi, eh? Estic, a veure, que quedi clar, tot això
personal,
són opinions
sí.
personals
sí,
meves,
sí,
eh? Vull dir que no intento dir res dogmàtic. De fet, el problema que per mi em va sorprendre molt és que, no és una crítica als ecologistes, però hi va haver un moviment ecologista que va insistir en que no hi hagués un cementiri nuclear a Ascó. Llavors, el cementiri nuclear representava part d'emmagatzemar els residus, que d'alguna forma o altra és el gran problema, s'han d'emmagatzemar, representava crear un laboratori, una sèrie d'expectatives per la població allà, quan s'acabés les centrals, pogués tenir una certa possibilitat de feina i feina interessant. I a més, el que estem pagant nosaltres per agafar els residus que produeixen aquestes centrals i enviar-los amb un tren a França és colossal, els diners que costa. Sí, sí. I a més, que el risc que comporta portar-los amb un tren és, jo crec, més gran que no que agafar els residus que tens allà al costat i enterrar-los en un lloc adequat d'això. Però bueno, això és opinat, és la meva opinió.
Has parlat de França. A França potser és el gran paradigma de país que ha optat que,
per
centrals nuclears. No sé si en tenen 60 o 70, sí. Tot el país està per centrals nuclears. És un país molt poc dependent de l'exterior pel que fa doncs, a la sostenibilitat energètica, perquè doncs, va optar per això. És com en aquest dilema dels ecologistes que et diuen volem energies netes, sí. Volem energies netes, no tots els ecologistes, però bona part del moviment ecologista vol energies netes, o sigui, no vol combustibles fòssils, però al mateix temps suposen la central nuclear i després si es posen
molins de vent
embruten el paisatge.
M'agrada molt que hagis dit això perquè jo crec honestament, bueno, primer anem a lo de França. França té una tecnologia pròpia. Nosaltres vam comprar la tecnologia, les centrals que es van fer aquí a Espanya, que se'n van parar, com dius tu, Lemonis, i es va parar arrel de Harrisburg, en certa manera, es va parar Lemonis, i Valdecavalleros tampoc es va fer. Llavors es va optar per fer disminuir la inversió en això, però era sempre en Westinghouse o en General Electric, la de Cofrentes. Eren tecnologies comprades als Estats Units. Els francesos tenien tecnologia pròpia. De fet, la central Vandellòs 1 era dels francesos i funcionava bé i tenen d'això. Ara, així i tot, el que deies, és realment, jo crec que el que s'ha d'apostar, per això he dit que per mi jo no em faria més de centrals nuclears, si de debò es busca la utilització de les energies renovables, netes, sigui l'energia solar, sigui l'energia eòlica, és clar, això contrasta perquè després resulta que als ecologistes els hi molesta que posis uns molins de vent a dalt d'una serralada. Això, és a dir, si ens posem en aquest plan de preocupació estètica, que és molt legítima, però també hauríem de queixar-nos de les torres de telefonia, de les torres elèctriques, etc. És a dir, jo crec que és un mal necessari. Si nosaltres volem tenir una independència d'energia i energia totalment neta, potenciem, i sobretot en el país, en l'estat en què estem, que una de les coses bones que té és el sol. Llavors aprofitem l'energia d'això. Hi va haver un moment en què això es potenciava, després va tirar enrere.
Recordem l'època de Zapatero,
exacte,
no?
Exacte, es va tirar endavant, es va fer promeses de rebaixa. Jo tinc molts amics que...
Bueno, Espanya era una potència.
Clar,
a nivell d'energia
renovable. I a més d'investigació i tot. Uh-huh. Però es va frustrar, molta quantitat de gent es va arruïnar i ara comencen altra vegada a intentar potenciar això.
No
ara
no és això, sinó que han posat l'impost al sol, per exemple.
Clar, l'impost al sol l'han tret i llavors resulta que ara, si tu produeixes, tens panells solars a casa teva i l'energia que no facis servir la pots injectar a la xarxa. Ara sí, amb un petit detall, que el quilowatt a tu te'l cobren un preu i te'l paguen un terç d'aquest preu. Uh-huh. Vull dir que no sé, en certa manera jo crec que es pot treballar amb l'energia renovable, seria l'ideal.
Seria suficient, l'energia renovable, tal com les coneixem ara?
Jo crec que si es planteja bé, sí.
Perquè, per exemple, hi ha una sèrie de potències emergents, penso, per exemple, en l'Índia, una sisena part de la humanitat, 1.200 milions d'habitants, precisament amb contactes, amb grans contractes, amb Areva, no? La gran multinacional nuclear francesa, que no els hi... opten, tenen una política energètica, doncs, diríem multidimensional, encara són dependents dels hidrocarburs i de tot el petroli doncs, que viatja doncs, per l'estret d'Hormuz, fins a estan pendents dels gasoductes, el que vulguis. També aposten per energies renovables, però és que són molta gent, un país enorme, i també aposten per les energies nuclears, n'estan construint, se'n segueixen construint. Que tu digue-li un país com a l'Índia, que està emergent, que necessita electricitat per fer funcionar, per fabricar, per... Digue, no, tu ara no construeixes. produeixi energia nuclear.
No, és evident, és un problema. És que s'hauria de prendre una decisió a nivell mundial, com amb tantes altres coses, no solament amb l'energia. Aquest, certament, és el problema.
Escolta, ha... escolta, tu anaves, tu durant 7 anys vas anar a treballar cada dia a Vandellós?
No, jo treballava el dia a Barcelona.
A Barcelona, i anaves de tant en tant?
Sí, anava sovint.
Anaves sovint? Sí, sí. I et feia...
No,
mica de por, eh?
Mica de por. A veure, ja insisteixo, les centrals, els russos van tenir... De fet, la central de Cofrentes s'assembla bastant a la dels russos. Evidentment, a Cofrentes no utilitzen grafit. Però és... El que passa que hi havia un edifici de contenció. És que els russos ho feien sense un edifici de contenció. És a dir, tot el que es va muntar, si estàs parlant de la sèrie, ho explica molt bé.
Ara entrarem a la sèrie. No, però el que et vull dir és que ja es dona aquesta paradoxa, no?, de com el tema de l'avió, no?, que hi ha molta gent que té pànic a l'avió, que té un pànic incurable a l'avió, quan és el transport més segur que hi ha. I amb les nuclears deu passar el mateix, no?
Sí. En quant a seguretat? Home, a veure...
Quan caus amb l'avió, dies pràcticament segur.
El que no és descartable que pugui haver... Jo crec que és molt difícil que hi hagi un accident semblant al de Txernòbil. Ara, si després has vist el que va passar a Fujiyama, que era imprevisible, el que s'ha de, en certa manera, establir un control rigorós a on es pot posar una central nuclear. És a dir, no es pot posar una central nuclear a un d'això sísmic, a un terreny sísmic, que tingui problemes de sismicitat, no al costat d'un mar que tingui d'això. Vull dir, s'ha de... Esclar, la central nuclear requereix aigua, de modo que és difícil posar-la lluny del mar o d'un riu. Per tant... Però així s'ha de prendre una sèrie de precaucions. No és previsible que passi res, però impossible no és, perquè en un món en què tampoc és impossible que ens envien una bomba, tal com està anant avui dia el món, que ens envien una bomba nuclear ja amb el propòsit directe de matar, que no és necessàriament una...
Home, jo recordo Txernòbil, que quan l'enginyer, que una miqueta... aixeca la llebre i va a una reunió i diu, no, aquí està passant una cosa, no? Perquè la primera reacció del comitè, no?, del Politburó, és dir, no està passant res, no? Es creuen doncs, els delegats polítics i diu, no, perdoneu, però allà hi ha un problema de veritat. I ell fa servir un exemple, diu, tu te'n recordes Hiroshima i Nagasaki?
Sí.
Doncs això és no sé quantes mils de vegades pitjor. I aleshores és com, en fi, el que et deia, no? Si hi ha un problema... És letal, no?
Sí.
Tu t'agradaven els Simpsons? Tu miraves la sèrie dels Simpsons? L'has mirat mai?
L'he mirat alguna vegada, sí.
I aquella imatge d'en Homer allà davant del panell de control,
sí,
amb consoles, botons...
Esgarrifa.
Però això, quan tu vas a la central nuclear, hi existeixen aquestes sales de control, no? I veus... Sí, que...
Sí, però mira, el risc que tenen, que seria absurd... T'explicaré una anècdota personal que vull dir que t'il·lustrarà una mica. A mi, jo tinc un amic, molt amic, que és professor d'institut, i em va demanar un dia que anés explicant als seus alumnes de COU, els anés a explicar com funcionava això de la nuclear. Els hi vaig explicar, vaig agafar documentació que et deien que te l'havies de creure, que la possibilitat que hi hagués un accident nuclear era una mil·lèsima part d'aquest que hi hagués un llamp al damunt quan anaves pel carrer... I resulta, vaig sortir allà més o menys satisfet, l'endemà a Harrisburg.
Carai.
De modo que vull dir que no es pot dir que no pot passar. Pot passar, però és bastant improbable. I a més, a mi em preocupa sincerament més l'energia nuclear empleada en construir bombes, que no és més possible que ens faci mal això que no una nuclear.
Sí, perquè va haver-hi un moment, després de la cursa nuclear i armamentística, sobretot durant l'època del taló d'acer, l'època de blocs entre, sobretot, Unió Soviètica i Estats Units, i no només de construir cabeces nuclears, sinó de desenvolupar tecnologia, sobretot balística, no?, per fer arribar aquestos... I encara estan avui en dia en la carrera de míssils, i va haver una època que semblava com de distensió, i tornen amb Putin i Trump a jugar una miqueta, a veure qui la té més llarga. Sí. És en plan... I a més, no només això, sinó que avui en dia no només hi ha els 5 grans, no?, amb armament atòmic, que són
Corea,
hi ha Israel, que no no està reconegut, però tothom ho sap, Iran vol, hi ha Índia, hi ha Pakistan...
Que són països molt estables, com
molt estables, sabem tots. Sí, la ironia,
per això dic a mi...
La ironia que, fina.
No per deixar-se de preocupar per la possibilitat que hi hagi un accident d'això, però més preocupant és saber que en mans de qui aquests moments està la capacitat de tirar bombes nuclears.
Vinga, ja per acabar, estem... parlant, en aquest cas, amb en Joan Prades, que va ser és enginyer industrial jubilat i que va treballar a la central nuclear de Vandellòs 2. Has vist la sèrie Txernòbil?
Sí, l'he vist.
Hi ha tot un debat sobre, en fi, quanta part de realitat hi ha, quanta part doncs, de llicències dramàtiques, de llicències cinematogràfiques hi ha d'afegit. En qualsevol cas, trobes que és un... T'ha agradat la sèrie?
Sí, molt.
Molt, no? Molt. Perquè explica... És una sèrie molt ben feta, és una sèrie dura, és una sèrie trista, perquè explica una tragèdia i explica no només el... L'explica molt bé, no?, l'accident.
Molt bé, ha, molt bé.
A nivell pedagògic i didàctic, no?
Sí.
Perquè hi ha una última escena, no?, en què hi ha aquell... En el judici, no?, en què s'explica, doncs, molt clarament... Jo no podria dir què va passar, o sigui, m'hauria d'haver pres a punts, però en qualsevol cas, la gent que estigui interessada, doncs... podria, hi ha una figura inventada, que és la d'aquesta enginyera, sí, que representa tots els enginyers que, en certa manera, van aixecar la veu, van decidir no...
No seguir la corrent en el govern d'ocultar el que estava passant.
La informació i d'investigar, i de, que l'encarna la figura d'una, en aquest cas...
Sí. Cal dir que Harrisburg, uh-huh, també no va arribar a aquest nivell, i l'accident no va ser tan greu, però també el govern americà va estar 2 dies ocultant el que estava passant. Vull dir que això és una temptació de tot el poder.
Sí, no, això sí, independentment doncs,
ara,
de la
sèrie jo recomano veure-la perquè, a part de dramàticament, és magnífica i està explicat, sobretot la part tècnica, a mi em va sorprendre el rigor amb què les van explicar.
I vaig llegir en una entrevista a la Contra, a la Contra de la Vanguardia, que és un d'aquests espais periodístics amb molt de renom, una entrevista a Sergi Mirnyi, que era químic atòmic, va ser el cap dels liquidadors de Txernòbil. Tota aquesta gent reclutada, tots aquests joves que van ser reclutats per anar a limpiar, per anar a netejar la central, i em diu, em van dir que anava a morir i ja veu que sac estic. O sigui que la sèrie, doncs, diu que van morir liquidadors, que van morir una sèrie de treballadors que van estar exposats, bombers que van estar exposats allà, però al mateix temps hi han casos de gent que segueix viva, que va estar treballant allà prop del grafit, en fi, que... O sigui, que és tot un misteri, no?, una mica, suposo que amb explicació científica, però... Que avui en dia se'n fa negoci. Aquest senyor que va estar allà a la zona 0, al minut 1, avui en dia el que fa és ensenyar, no? Fa tours. Hi ha gent que va de turisme a Txernòbil, a veure.
Sí. També fan a Mauthausen, però vull dir-te jo, què vols que t'hi digui?
A tu t'agradaria anar-hi?
No. T'asseguro que no. I no per por, no. Sinó perquè, vull dir, allò va ser un drama.
Va ser un drama, sí, no. Aquest turisme noir, no? Aquest turisme d'arc, no?
Sí, em sembla que és trivialitzar un problema, vull dir-te.
Molt bé, Joan Prades, molt agradable aquesta conversa amb tu. Hem après una miqueta més del que és l'energia nuclear i les centrals nuclears, dels riscos i dels beneficis que presenten. Fins quan estàs a Formentera?
Fins dilluns vinent.
Havies estat mai?
No hi havia estat mai. No.
I què tal? T'agrada aquest lloc?
Prou.
Posaries una central nuclear aquí?
No.
No, aquí no, eh?
Aquí posaria, en tot cas, plaques solars.
Plaques solars ja han tingut i...
Sí, ja sé que també hi ha problema per tema de terreny i tot això, sí. Però vaja,
en fi, algun tipus. Estem a l'espera del tercer cable soterrat, a veure si ens arriba d'una vegada i deixem de tenir problemes d'energia. Moltíssimes gràcies, que acabis de passar un bon dia.
Gràcies a vosaltres.